El teatre és vida, el teatre dona tant i tant que ens encanta quan ve un cop al mes, ja ens agradaria que fos cada divendres, però un cop al mes aconseguim tenir amb nosaltres a la Clara Cols i amb ella repassem una mica la cartellera, l'escena i fem recomanacions. Clara, bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia.
Som en un bon moment, no?, per al teatre.
Sí, sí, realment, ara que deies això, home, és que hi ha tantes propostes que a vegades no dones a l'abast, no? I realment hi ha coses per tots els gustos, coses que comentem a vegades, no?, que s'exhaureixen de seguida, que hi ha propostes molt particulars que... Ostres, veus, jo que sé, a vegades això, jo busco coses i per recomanar-vos i veig que de com no hi ha entrades i ja no us ho recomano perquè...
Sap greu.
Però que realment hi ha força moviment i si ara que ve aquest fred no, també ve de gust tancar-se en una sala i viure l'experiència teatral, que sempre és enriquidora.
La Clara ens farà propostes, com sempre que ens acompanya, però abans comencem amb una convocatòria de textos d'aquestes sales petites, entre les quals hi ha la Flyhard, on el Teatre Batega.
Exacte, sí, una miqueta de cara, bueno, també fer-ne difusió perquè la gent sàpiga que existeix això i també per professionals que els interessi o vulguin presentar projectes. Des de fa un temps hi ha les sales aquestes que ens unim sota el nom d'on el Teatre Batega, que són 11 sales de Barcelona, de petit format, no es diu de petit format, es diu de proximitat, no? Una mica la normativa és que hi ha d'haver unes butaques màximes, no? I a més, crec que vam posar que hi havia d'haver entre l'espectador últim, diguéssim, de l'última fila, i l'escenari, uns metres concrets.
Tot això està regulat?
Això està regulat, ostres. Això són les sales de proximitat.
Jo pensava que era literatura, no?
No, perquè a vegades et trobes allò de dir quantes, 200, quantes
Clar.
Butaques són, bueno, vam posar aquí una limitació. Total, aquestes sales el que ens trobàvem també era que rebíem molts projectes durant tot l'any de gent que t'envia textos, t'envien obres muntades i no donem a l'abast a donar resposta a tot això, no? I llavors una miqueta el que vam fer va ser ajuntar-nos i dir fem una convocatòria conjunta, tanquem una mica amb unes dates concretes que la gent enviï durant aquest temps les seves propostes, tant siguin de coses ja produïdes, que vol dir que ja estan muntades amb els seus equips artístics, que ja s'han muntat i representat poques vegades, o directament propostes que encara no s'han produït, que necessiten aquesta producció. Hi ha una proposta, potser hi ha un equip, potser no, només hi ha un text. I que ho enviïn durant aquestes dates concretes. Totes les sales ens ho mirem tot. Sí que és cert que cada proposta, cada equip que envia, o dramaturg, el que sigui, el que fa és també posar prioritats, de dir, mira, jo m'imagino aquesta obra per aquesta sala, aquesta o aquesta.
Ah, sí?
Sí, una miqueta també trien.
Trien l'espai.
Perquè sí que és cert que cada sala té la seva línia, i hi ha, vull dir que som semblants a nivell de format, però som molt diferents també a nivell de línia artística, no? Per exemple, nosaltres doncs, treballem molt un teatre de text català contemporani, altres sales doncs, juguen més amb una cosa més híbrida, per exemple, al Maldà fan musicals de petit format. Veus que a vegades els rebien propostes que era com, no heu vingut mai a la Flyhard, és que això no encaixa aquí, no?
No
és. Però clar, la gent ho tira així a saco, no? Com és lògic, perquè vas tirant per tot arreu. I d'aquesta manera, doncs, intentem acotar una miqueta, o a vegades, jo què sé, llegim textos que penses, és molt xulo, però per nosaltres no és la línia, però, ostres, Maldà, potser t'interessa això, perquè... I posar-ho en comú, doncs, ens va semblar molt interessant. A veure, és una feina bastant titànica, perquè rebem moltes propostes i ens llegim tot a cada sala i llavors ho posem en comú, i d'aquesta convocatòria surten diferents opcions. Algunes obres que ja estan produïdes se'ls ofereix una exhibició en alguna sala, algunes obres que no estan produïdes els proposem una producció directament, d'altres se'ls proposa fer una lectura, una mica cada sala segons també econòmicament el que puguin assumir o com tinguin muntada la temporada, es proposa o una cosa o una altra.
Llavors hi ha tants premis, entre cometes, com sales.
Sí, cada sala fa alguna cosa.
Una proposta.
Sí. No sé si cada sala ho ha de fer, o sigui, durant un temps, sí, cada sala una miqueta té diferents... No està tancadíssim de dir, ja s'han de fer 3 lectures, 4 textos produïts i 4 exhibicions. No, depèn una miqueta també del que rebis. Sabem que, clar, cada sala també té la seva casuística i programar i produir no és fàcil, vull dir que tampoc som sales amb uns pressupostos molt modestos, però una miqueta intentem tenir aquesta porta oberta, no?, a totes aquestes propostes que a vegades no tenen encaix en altres formats.
I estem en temps de descompte perquè s'acaba d'aquí 4 dies la convocatòria.
Exacte, la vam obrir el 21 d'octubre i fins al 25 de novembre, crec que posa les 23:59 del 25 de novembre, es poden enviar aquestes propostes, llavors ens ho mirarem amb tota l'estima i es farà aquesta tria de propostes. De cara al gener es farà l'anunci. de qui està triat.
I es materialitzaria la temporada següent?
Exacte, la temporada 25-26 ja fa.
Wow, queda lluny,
sí, fa. Però està aquí mateix, això ja fa una miqueta.
Sí, sí, clar, però estem a final d'any, sí, a la cantonada.
Sí, 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 exacte.
Doncs ara sí, t'afanegem propostes que hi ha dalt de l'escenari ja, i que la Clara recomana. Comences amb les germanes Peia, que sempre fan propostes contundents que no deixen indiferent.
Molt, molt, i tant. Les germanes Peia, que formen aquesta companyia que es diu Les Impossibles, que són elles dues, bàsicament, i s'envolten de diferents equips artístics segons la producció. Les teniu al Lliure de Gràcia fins l'1 de desembre amb una proposta que es diu Caramel. I sabem que elles mai no tracten temes lleugers, no? Han fet produccions que parlaven sobre l'abús, la transexualitat, el suïcidi, la depressió, i en aquesta ocasió s'han ajuntat amb un dramaturg, que és Pablo Messiez, i conjuntament han creat un espectacle que parla sobre les drogues, sobre les substàncies variopintes, des de drogues més de...
No sé, més socials.
Sí, exacte, fins a medicaments, etcètera, etcètera. I una miqueta parlen a través de escenes curtes, barregen, sempre fan molta barreja, no? Hi ha música en directe, evidentment, de la Clara Peia, que toca el piano, sempre està allà. La Ariadna, que és coreògrafa, doncs també hi ha una part molt important de moviment i coreografia. Hi han diferents textos de Messiez barrejats, o sigui, sempre fan aquesta cosa d'escenes híbrides que barregen diferents formats i llenguatges, per una miqueta no fer ni apologia ni tampoc una crítica moralista, sinó que fan un retrat de diferents aspectes d'aquest consum, de per què es consumeix, com... I sempre amb aquesta cosa poètica i també molt visual de les seves produccions.
I el que m'ha agradat és que està recomanada a partir de 16 anys.
Exacte.
Obre
sí,
la
sí,
porta
sí.
Als adolescents.
I tant.
Cuando se quiere, como yo quiero, grande es la herida por una traición. Envenenaste mis sentimientos con el pecado de tu...
La Clara no sempre ens porta propostes de Barcelona. Al contrari, hi ha un afany aquí per recomanar arreu del país i per reivindicar el teatre de comarques. I aquesta proposta és de Vegueria Penedès.
Ah, exacte. Aquesta proposta és una obra que la podreu veure al Teatre de l'Aurora d'Igualada, que també és una sala de proximitat, que també està dintre de DETCA i dintre de la Comissió de Sales de Proximitat d'aquesta associació, que no està dintre del Teatre Batega, però que per característiques hi podria ser perfectament. I en aquesta sala sí que programen, bueno, ja és el que passa fora de Barcelona, no?, que programen menys dies cada espectacle. En aquest cas són 3 dies que podeu veure una obra que es diu de la companyia Duo Fàcil i que presenta l'obra Observin aquests fills de puta.
Literalment.
Aquesta obra es va poder veure a Barcelona i realment va tenir molt d'èxit. Bueno, d'alguna manera la gent va dir, aquesta gent ens hi hem de fixar una miqueta, amb aquesta companyia. I com que la podeu veure, la podeu recuperar a Igualada, doncs penso que és una bona oportunitat per repescar-los. Que seran el 29, 30 de novembre i 1 de desembre, aquests 3 dies.
I hi ha certa connexió amb la calòrica? És un estil similar?
Sí, d'alguna manera, moltes crítiques parlaven d'això. Quan la van veure a Barcelona, molta gent deia això és clarament és una companyia amb un llenguatge molt propi i inclús comentaven que el dia de l'estrena hi havia l'Israel Solà, que és el director, i el Joan Llago, l'autor, el dramaturg de la calòrica, perquè hi ha una connexió a nivell de llenguatge, a nivell de... per l'humor, per la caricatura del personatge, hi ha un punt d'unió entre uns i altres. Es nota que Duo Fàcil, que no és gens fàcil i no és un duo, ha begut molt de l'esperit calòrica. I ens presenta, així com la calòrica en els seus espectacles, no?, amb aquest punt còmic i molts cops satíric, no?, que estripa molt, critica, reflecteix una mica molts aspectes de la societat, no? Ells també, Duo Fàcil, en aquest cas parlen de la corrupció, parlen de la corrupció en tota la seva... tota la gent que roba d'una forma impune des del poder, no? I una miqueta el que fan és presentar-nos diferents escenes molt divertides, totes elles molt així estripades, estereotipades. És com un museu, l'espai escènic és un museu pel qual passen, és com si estiguessis tu al Louvre i et van passant diferents elements corruptes que segur que reconeixerem i ens ressonaran, i que d'alguna manera doncs, es presenten amb tot el morro, robant-nos cada dia, i nosaltres doncs, aplaudint-los, no? I mentre xuten una pilota o mentre obren cadenes de supermercats infinitament, no?
Comèdia gamberra sobre les corrupteles d'aquest país que podeu veure al Teatre de l'Aurora d'Igualada el 29 i el 30 de novembre i l'1 de desembre.
Hi havia una vegada... un país en guerra. Així començava el gener del 1939 el drama de l'exili. 470.000 persones van fugir cap a França entre el 28 de gener i el 12 de febrer. Es dirigien cap als passos de Cerver, el Portús, el Coll d'Ares i la Mingueta d'Ips sota les bombes dels avions franquistes. L'endemà van visitar els immensos camps de refugiats d'Argelers i de Sant Cebrià.
Escoltem la cantant i actriu Rosa Galindo amb un piano de fons. Què ens proposes?
Doncs mireu, La maternitat d'Elna, que és una obra que la podeu recuperar al Teatre Eòlia. Aquesta obra parteix de l'obra d'Assumpta Tortellà, que està dramatitzada per Pablo Ley i dirigida per Josep Galindo, que és la germà de l'actriu de Rosa Galindo. I és una obra que es va estrenar el 2017. Vull dir que realment ha tingut un recorregut, està tenint un recorregut molt llarg. És d'aquelles obres de repertori, no? Perquè Josep Galindo i Rosa... Josep Galindo dirigeix l'Escola Eòlia a Barcelona, una escola que ja fa bastant de temps que funciona i ja té... i està molt consolidada, i a més també tenen un espai que és el Teatre Eòlia, on també exhibeixen obres de la pròpia, de l'escola i també d'altres, i també han anat produint diferents espectacles, i aquest és un dels que en van produir i ha tingut bastantes vides, ha anat representant-se, i és aquella cosa que a vegades ens passa, no?, a les productores, companyies, que a vegades, jo què sé, un espectacle que és un monòleg, com és aquest cas, doncs dius, bé, com que tampoc no a nivell temàtic no passa de moda, és, i ara us explicaré, és una història, no?, de memòria històrica, guerra civil, i a més l'actriu està disponible, doncs es va recuperant, per què no? Això és bonic també, no?, que una obra tingui, així com dèiem, no?, que Maricel ha tingut els seus diferents capítols, no?, perquè hi ha tot un públic que vol veure-la encara, doncs per què no també una producció així tan petitona que pugui tenir tota aquesta vida.
Parla de La maternitat d'Elna, d'aquesta infermera suïssa que va fer tant per les mares espanyoles.
Exacte.
Refugiades a França.
Sí, sí, sí. Expliquen que entre el 39 i el 44 aquesta infermera va salvar la vida de 597 infants, fills de les refugiades espanyoles internades als camps d'Argelers i Sant Cebrià de Rosselló. Que estem parlant de molta canalla, que realment és una història d'aquelles que et corprèn i que és bonic també que es coneguin. I mai passa i mai es fa prou esforç, no?, en donar veu a aquestes històries, no?, que a vegades ens queden una mica amagades, i realment és una obra molt bonica, un monòleg musical, ella canta i a més canta fantàsticament bé la Rosa, amb un pianista en directe que l'acompanya, i és una obra molt bonica que explica tota aquesta història d'aquesta infermera d'una forma molt propera i que arriba moltíssim, i que us recomano molt perquè ja us dic que s'ha anat representant, es va fer al Teatre Lliure, també es va fer a Eòlia en una altra ocasió, i ara des del 12 de desembre fins al 12 de gener, aquest mes de... mira, al voltant de Nadal, que a vegades dius què faig, quins plans, doncs per què no recuperar, reivindiquem allò, projectes grans, musicals de gran format que ens deixen esturats, però també reivindiquem aquestes peces petites d'orfebreria d'un sol intèrpret allà donant-ho, narrant, cantant. Ostres, és un privilegi tenir una actriu així tan a tocar explicant-nos aquesta història tan bonica i que també et deixa molt corpresa.
Tocat, sí, sí. I tens una altra proposta de recuperació de memòria històrica, també.
Exacte.
El retratista. Todo aquí es tan nuevo que todo, la menor cosa levanta un hilo.
saben del mar sin haberlo visto nunca.
Que té, la gent no s'adona del poder que té, la gent no s'adona del poder.
Parlen del mar, parlen d'uns nens, el mestre i el mar.
Exacte. Que de fet també en parlar ja fa uns mesos, recordo que el febrer quan es va estrenar també, mira, connecta de dues maneres amb la maternitat d'Elna. Per un cantó, aquesta recuperació de la memòria històrica, però també, a més, és una obra que va sortir també del Teatre Eòlia, perquè va ser una producció d'exalumnes de l'escola Eòlia i que es va representar allà. Clar, d'alguna manera també m'agrada una miqueta, evidentment ara hi ha estrenes, hi ha coses més llamineres, no?, que són les que ens surten per la televisió amb els anuncis o que estan més en el primer nivell, no?, de tot l'allau de projectes que hi ha, de propostes als escenaris, però també recuperar aquestes petites peces que van tenir el seu espai i que recuperen, perquè realment aquesta obra era una obra molt petitona, d'una companyia molt jove, d'això, de gent que acabava de sortir de l'escola Eòlia, i l'Eu Manzano Anares els hi va fer aquesta proposta de fer aquesta adaptació de la història del Mestre i el Mar, i realment va quedar allà, era com un final de curs, però realment va tenir l'acceptació va ser molt gran, la gent hi va anar, és una peça molt bonica, i s'ha recuperat ara, a l'Espai Texas es podrà tornar a veure. I també està bé, no?, donar una mica suport a aquests petits projectes que neixen i que també han de tenir aquest espai, aquestes segones oportunitats, no? En aquest cas és aquesta conegudíssima història, no?, arran també de la pel·lícula que es va estrenar l'any passat, El mestre i el mar.
Que va anar en paral·lel.
Sí, curiosament, l'Eu Manzanares, ella coneixia aquesta història de feia bastant de temps i va ser molt... Tenia aquesta idea de també fer una adaptació, però a vegades passen aquestes coses, no? La mateixa idea conflueix en dos punts diferents i llavors quan va intentar ja posar-la, els va proposar amb aquesta companyia, llavors va aparèixer la producció de cinema, no? Que semblava que hagués sigut expressament, però realment van ser idees de caps diferents. Però és una història superpotent, si heu vist la pel·lícula, evidentment és una història molt bonica d'aquest mestre català que se'n va anar a Burgos, estava, no?, a la zona de la Pedraja, a Burgos,
sí, sí,
a fer amb aquesta escola republicana, i evidentment tot el periple final, evidentment trist per tots aquests mestres republicans amb uns ideals molt potents, que realment van anar allà a obrir unes ments d'uns infants que estaven disposats a tirar endavant, però que malauradament, no?, la guerra civil i el que va venir després doncs els va tallar aquestes ales. És una història molt bonica, a diferència de la pel·lícula, clar, és un joc molt teatral, són diferents actors, a més tots molt joves, però que interpreten els diferents personatges. Si veieu vídeos una miqueta del muntatge, és una cosa molt senzilla, un espai central, i els personatges van pujant, van baixant, es van transformant en els diferents, en els nens, en els pares, en el mestre, i és una proposta de la mateixa història, però molt diferent, un joc molt teatral, d'entrar, sortir, de construir a partir del propi cos, sense més artilugi, més coses, i és una obra que la podreu trobar només els dilluns, dimarts i diumenges al matí, del 9 de desembre fins al 26 de gener.
Seguim a l'Espai Texas i seguim parlant d'Eu Manzanares.
Sí, exacte, perquè una miqueta l'Espai Texas, també com altres sales, que també funcionen d'alguna manera així, el que és la seva línia artística d'alguna manera és recuperar, sí que fer algunes estrenes, fer alguna producció pròpia, però sobretot a recuperar obres que han tingut èxit però potser no han tingut més vida, i llavors poder-los tornar a donar-los aquesta segona o tercera vida, si cal. I en aquest és el cas també de Lo Nuestro, de la mateixa autora, Eu Manzanares, una història totalment diferent, però que respira aquesta cosa de la Eu, que és una dramaturgia molt, molt fresca, molt, molt... Bueno, també té un punt molt polític, tant una com l'altra, però són molt diferents. Aquí estem parlant d'un sopar de cap d'any, una família d'una de les poblacions extraràdio de Barcelona, Santa Coloma, el que sigui, i és una nit de cap d'any, amb tot el que això comporta. Aquesta obra la vam estrenar a la Sala Fleischer l'any 19, i vam fer una bona gira, i llavors ara l'hem recuperada amb el repartiment una miqueta diferent, perquè l'Eu Manzanares, que és l'autora, que també feia un dels personatges, en aquesta ocasió no ho pot fer, i llavors s'incorpora la Bàrbara Mestanza i el Jan Mediavilla fent els personatges dels fills. I és una obra molt nadalenca, que trobareu allà molta comicitat. També un punt, perquè és una família obrera que d'alguna manera... una miqueta parlen també de, dels orígens, parlen de si tothom pot somiar en gran, o hi ha gent que per més que somiïn en gran, doncs per circumstàncies doncs no poden arribar a assolir aquests somnis. És una comèdia que ella parla molt d'una comèdia molt digna. Ella volia fer, a partir d'aquesta experiència seva, inclús personal, parlar de la seva pròpia família, una família que, no, de currantes d'una zona una miqueta a nivell allà socioeconòmic, doncs, perfil baix, però sempre amb aquesta donar-los aquesta dignitat i trobareu doncs, una família que s'esbaralla en plena dalt, no? Les típiques discussions que també ja són típiques, no? És típica els canelons, també és típica aquella discussió nadalenca, però amb uns actors que estan en estat de gràcia i que us faran passar una molt bona estona.
Del 5 de desembre al 26 de gener a l'Espai Texas.
Podeu fer doblet així, eh? Un Manzanares per dos cantons, El Mestre sí. I el Mar i Lo Nuestro.
I acabem fent un cop d'ull a com van anar aquests Premis Butaca.
Sí, que el dilluns es va fer l'entrega de premis d'aquesta 30a edició d'aquests Premis Butaca, que són els premis aquests populars, que d'alguna manera hi ha una comissió que tria els nominats, però és
el públic vota.
L'espectador vota. I llavors, què dir-vos? No hi ha hagut molta sorpresa.
Sol passar.
De producers s'han dut moltes coses a nivell de musical i la plaça del Diamant del TNC també van ser les més premiades. Què més vam tenir? La Victòria Luengo i l'Enrique Auqué, dos actors fantàstics, van guanyar els millors com a millors intèrprets per Prima Facie i El dia del Batussi. I el que jo volia destacar era una miqueta dos espectacles que jo penso que, si teniu opció de recuperar, us ho recomano molt fortament, que són el que va guanyar com a millor espectacle familiar, que és Dins del cor del món, d'en Gruna Teatre, una obra de què en vam parlar, que va estar a la Sala Beckett i que realment és una meravella. I l'imperatiu categòric, que va guanyar com a millor text per Victoria Spumberg, que també va estar al Lliure, i jo diria que tornarà perquè va tenir molt d'èxit. I és una obra que us recomano molt, amb l'Àgata Roca, que era la protagonista. I mira, té aquest premi sota el braç, la Victòria, que així a veure si acaba d'omplir la sala quan es torni a programar.
Sí, uns premis com els Butaca poden ser un revulsiu per obres que encara estan circulant, pot donar una empanteta.
Sí, vulguis o no, sempre és un... A veure, això dels premis és molt relatiu, no?
I tant, podria, i tant.
Donaria per parlar-ne molt, no?, de qui vota, qui no vota, qui entra, qui no entra.
Com s'organitzen els vots, però, com mobilitzes vots.
Exacte, però quan veus un espectacle que ha funcionat un text que és molt potent i a més té aquest reconeixement, vulguis o no, la gent també li dona... Hi ha tantes coses per veure que, vulguis o no, que si una crítica, que si una recomanació és clau avui en dia.
Tot ajuda.
I tant.
Clara Cols, moltes gràcies per acompanyar-nos amb aquestes propostes.
A vosaltres.
Que apuntem i gaudirem del teatre.
Molt bé.
Que vagi bé,
gràcies,
bona setmana.
Que vagi bé.